Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Les colònies escolars, efecte col·lateral del malestar dels professors. Una escola de Lleida ja les ha suspeses per aquest curs i el Maresme i la Selva, un grup de mestres s'estan organitzant per no fer-ne l'any que ve. Una desena de centres escolars ja s'han adherit a un manifest que denuncia això.
Potser és de les poques feines on dorms fora 3 dies i no reps cap tipus de compensació.
Fins ara ho feien per vocació els mestres, però ara ja no poden més, tenint en compte la feina extra que han anat acumulant i que és la base de la seva reivindicació, que ajustaré sobre la taula de negociació amb el govern. Sobrecàrrega, excés de burocràcia, les aules cada vegada més diverses i complexes, l'escola Santa Maria de Gardeny de Lleida anant més enllà de l'amenaça i el claustre ja ha aprovat no fer colònies aquest mateix curs.
Si aconseguim això se faci taquedol i se faci una crida a la resta de la comunitat educativa replicant aquestes accions, doncs pot afectar a empreses del lleure o terceres empreses, per tant entenem que pot ser una bona mesura per apretar.
I també és una mesura útil, o pot ser-ho, pel valor pedagògic que tenen les colònies, perquè cohesionen el grup, perquè ensenyen el que no es pot aprendre a les aules, que és la vivència, l'experiència, perquè són un laboratori de convivència amb altres persones fora de la família, perquè els fa espavilar, perquè els permet estar en contacte amb la natura i perquè, per alguns nens, és una de les poques oportunitats que tenen de veure món. Una pena que tots aquests beneficis depenguin de la vocació i no estiguin reconeguts com una activitat professional més.
Catalunya al dia.
Un altre col·lectiu que està en peu de guerra són els metges. Avui torna a haver-hi vaga, la vuitena ja en menys de mig any. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Els metges s'han tornat a manifestar per reclamar millores laborals, sobretot per acabar amb les guàrdies de 24 hores que han de fer.
Un dia més hem de parlar també de talls de llum, avui a l'Alt Camp i al Baix Camp.
A Prat d'Hib porten 3 dies sense telèfon ni televisió. L'alcaldessa posa l'accent en que és un municipi que forma part de la zona d'emergència nuclear i que, a més, té una població molt envellida.
La gent realment està molt emprenyada i el que vol és respostes. I jo, com a ajuntament, me sento totalment impotent perquè no els hi puc dir res.
També serem al peu de la Sagrada Família. Aquest matí s'ha coronat, finalment sí, perquè corria el risc d'haver-se de suspendre pel vent, la Torre de Jesucrist, la més alta del temple.
Que són 172 metres d'alçada. Ara és l'església catòlica més alta del món i l'edifici més alt de Barcelona. La col·locació del braç superior de la creu ha fet embadalir els que s'ho miraven des de baix.
Home, és significatiu, home. És, poder dir, jo hi era.
Estar aquí de manera presencial, això no té preu, eh?
Un evento excepcional, eh? Molto contenti di essere qua.
El teatre com a eina per aprendre una llengua. Això és el que han fet a Viella, on avui s'estrena una obra protagonitzada per gent que normalment no té l'aranès com a llengua habitual.
Jo he problemes per parlar-ho directament. Són com aquests actors que han d'aprendre el paper de memòria, una oportunitat per forçar-nos a parlar.
Que ho diré que ell ho ha dit.
A Viella aquest divendres s'estrena una obra de teatre que té com a objectiu promoure l'ús social de l'aranès.
I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora de divendres? Ja marxa gent de cap de setmana, equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs veiem que es comença a intensificar el trànsit a les rondes, però de moment sense problemes. Amb algun tram, això sí, ja de retenció a zona franca en sentit Besòs, també a la Barceloneta cap al Llobregat i també a Horta cap a Trinitat. Sí que hi ha un tram d'uns 6 quilòmetres ara de retenció a la P7 entre Martorell i Gelida en sentit sud per obres. I per si algú té previst avui passar pel port de la Bonaigua, doncs que sàpiga que es necessiten cadenes per circular-hi.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
En Francesc Mauri ens va prometre un cap de setmana amb aires primaverals. Mantens la promesa?
I tant, li donem totalment la raó, perquè com tota la quantitat de meteoròlegs estem veient que arriba l'anticicló, és a dir, pressió alta, com feia ben bé 2 mesos que no teníem, i això vol dir sol, vol dir nits una mica fredes, glaçades al Pirineu, poden ser abundants, entre 0 i 7, 8 sota 0, tant a muntanya com a les valls, però a mesura que avanci el cap de setmana, sobretot diumenge, hi haurà més inversió tèrmica, per tant, aleshores sí que notarem que puja la temperatura a muntanya. Avui, alguns núvols al centre i nord de Catalunya són núvols portats pel vent, núvols en ona, que es formen al sud del Pirineu i afecten comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu. Són núvols que indiquen la presència d'aquest vent que de matinada ha estat molt fort, més de 100-150 per hora a la zona de muntanya de Portbou, també més de 100 per hora a les Terres de l'Ebre. Aquest vent a la tarda va afluixant a molts sectors, passa de fort a moderat. Aquesta nit revifa i demà al matí a la zona de l'Empordà i també cap al Baix Camp, Baix Ebre, fins a 80-90 per hora, però al cap de setmana aquest vent calmarà. El més noticiable és aquest ambient de sol i temperatura més alta, primaveral, tant dissabte com sobretot diumenge.
Doncs fantàstic, i aprofitar-ho. Quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, tindrem també els esports i amb quins titulars, Ricard Isidro.
Mira, per començar la Copa CB de bàsquet, que el Barça s'enfronta avui a les 9 del vespre al Múrcia per un lloc a les semifinals. Ahir el Joventut va perdre amb l'anfitrió el València per 95-84. També ens centrarem en Oriol Cardona. Ahir va guanyar la medalla d'or en els Jocs d'hivern de Milà Cortina de Pezzo i ja prepara la prova de l'escursa sprint mixta de demà fent parella amb Anna Alonso. La M de Lleida, per la seva banda, juga diumenge un partit clau per sortir del descens. Les lleidatanes es desplacen al camp del Cacereño, un rival directe amb la intenció de mantenir la millora de les últimes setmanes. I una bona notícia, el Reus Ganxet acaba al segon lloc de la Copa de la Reina de Tenis Taula. Aquest migdia ha caigut, però, a la final contra el Cartagena per 3-2.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:06 ara mateix. Comencem.
Catalunya al dia.
Professors i mestres catalans proposen plantar-se i deixar de fer sortides i colònies com a protesta. Al Maresme i la Selva, una desena de centres ja s'han adherit a un manifest per no fer-ne l'any que ve, i hi ha iniciatives semblants a altres comarques. La mesura es pren en plenes negociacions del sector amb el departament, amb una vaga fa 4 dies que va ser molt seguida per al sector de l'educació i amb la perspectiva de fer una setmana més d'aturades al mes de març. Per tot plegat, Girona, Núria Peraire, per què han pres aquesta mesura d'amenaçar amb no fer sortides ni colònies com a protesta als mestres?
Hola, bon dia. Doncs perquè les hores extres i les nits fora de casa no els les compensen ni els les paguen. Al Maresme, després de parlar-ho amb els seus companys, la professora Clàudia Cebrián, de l'Institut Lluís Companys de Tordera, va escriure un manifest al qual ja s'han adherit una quinzena de centres de la seva comarca i de la Selva. Es comprometen a no fer sortides al curs que ve si no aconsegueixen millores.
Pernoctem fora i potser és de les poques feines on dorms fora 3 dies i no reps cap tipus de compensació. A part que tenim molta responsabilitat. Estem amb alumnes, doncs, amb moltes realitats. Hem de gestionar medicaments.
A Lleida, els professors de l'Escola Santa Maria de Gardeny han aprovat el claustre que ja no faran colònies aquest mateix curs. Un dels professors, l'Agustí Linyan, ens explica que és una mesura de pressió i que espera que més centres s'hi sumin.
Si aconseguim això, se faci taquedol i se faci una crida a la resta de la comunitat educativa replicant aquestes accions, doncs pot afectar empreses del lleure o empreses o a terceres empreses que d'alguna manera també els afecta directament i, per tant, entenem que pot ser una bona mesura per apretar.
Els sindicats com el CECIF els donen suport. El responsable d'educació, David Aguilera, ens diu que fins ara s'han fet per la bona voluntat dels docents.
Doncs perquè el professorat ja no pot més, si hem dit prou. Vull dir, el professorat, per vocació, sempre ha acabat fent les coses de forma altruista i gratuïta, en molts casos.
Tot i la protesta, asseguren que són defensors de les sortides i les colònies pel seu valor educatiu i pedagògic.
Gràcies, Núria. Doncs tot plegat, com us dèiem, en aquesta setmana de negociacions amb aquesta proposta que va fer el Departament d'Educació, que està sobre la taula, que els mestres, de moment, els sindicats rebutgen, que és aquest increment progressiu del sou de cara al 2029. I a tot això, avui el Departament d'Educació ha començat a dibuixar quin serà l'escenari per al curs que ve. 132.000 alumnes, que és un lleuger increment respecte a l'any passat. Sobretot aquests alumnes nous seran a secundària, es crearan 50 grups més a la pública, i a infantil. Doncs a infantil es preveu reduir la ràtio a 20 alumnes per aula o menys a la majoria de grups. Pel que fa a l'escola concertada, 9 centres han renunciat a rebre el concert, aquesta part que financia la Generalitat, perquè separen nens i nenes a l'aula, ho volen continuar fent, i per això això va en contra de les normes del govern, que és no donar el concert als centres que facin aquesta segregació per gènere. Anem a explicar-ho tot plegat des del Departament d'Educació. Marc Riera, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, la baixada de la natalitat s'està notant, especialment a infantil, amb prop d'una desena de grups menys de cara al curs que ve, i en canvi secundària passa a la inversa. Hi ha 2.000 alumnes més, és la previsió que fa el departament, i per això es crearan o s'ofertaran almenys una cinquantena nova de places. Montserrat Duran és la directora general de centres públics.
Per poder oferir un grup hem de tenir en compte si són municipis on hi ha matrícula viva o si són municipis on els grups de sisè que pugen, doncs pugen amb un nombre major d'alumnat. Pensem que incrementar un grup pot dependre de que pugin 3 alumnes de més o 4 alumnes de més. Algun exemple, per exemple, Sant Boi de Llobregat és un municipi on enguany creix amb 3 grups més.
La planificació s'ha fet conjuntament amb la concertada, que perdrà més de 280 grups per baixada de la demanda, però especialment per centres que opten per segregar per sexes. Ho ha explicat Xavier Güell, director general dels centres concertats.
Els nous centres, doncs, que en alguna etapa educativa perdaran el concert, doncs, perquè no fan coeducació, però dintre d'aquests nous centres n'hi haurà 4, doncs, que segreguen alguna etapa educativa, bàsicament infantil, on faran coeducació, i doncs aquests centres estaran, doncs, concertats.
De cara a l'any que ve hi haurà 4 centres públics nous, 2 a Barcelona, un d'ells d'educació especial, a més d'una nova escola a Salou i també a Les Lloses, al Ripollès. El període de matriculació, recordem, comença el proper 4 de març.
Entesos, gràcies, Marc Riera. Bon dia.
Bon dia.
Doncs a 4 minuts per arribar a un quart de dues del migdia ens ocupem ara d'una altra protesta, és la de metges. Avui torna a haver-hi vaga de metges. El Departament de Salut xifra en un 7% el seguiment que està tenint aquesta protesta. Però els convocants ho eleven al 43%. Són xifres similars a les que es van registrar dilluns passat, a l'última convocatòria de vaga d'aquests professionals. La manifestació de Barcelona, la sentim de fons ara en fila a la recta final, amb la participació de mig miler de persones. L'estem seguint amb la unitat mòbil, amb en David Mendoza i la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, els metges ja són al davant del Departament de Salut, que és on ha d'acabar aquesta manifestació, després d'un recorregut de més de 2 hores i mitja en format rua de carnaval, on les seves comparses han simbolitzat els problemes i reivindicacions pels que avui han tornat a sortir al carrer. La majoria van vestits amb bates blanques, però avui s'han posat màscares de zombis per simbolitzar com se senten després de les guàrdies de 24 hores. I s'han vestit amb disfresses d'aranya per denunciar que els exigeixen fer moltes feines alhora. Ha estat una manifestació amb molt de soroll, molta música, amb crits als vianants, convidant-los a fer-se seva aquesta protesta del sector sanitari, i amb testimonis com aquests de metges cansats i cremats que avui, per 8è dia des de l'octubre, tornen a fer vaga.
El cese de les guàrdies de 24 hores tindran que estar més que prohibides, és inhumano.
Participo de la vaga, doncs, per millorar totes les condicions i tot el que estem visquent fins ara, amb l'esgotament que això implica tant a nivell, bueno, psicològic com a nivell laboral.
Xavier Lleonart, secretari del Sindicat de Metges de Catalunya, critica que el govern encara no s'hagi assegut a negociar amb ells.
El govern no seuen amb els metges per parlar de la situació crítica sanitària. De fet, és una situació crítica de país. Tenim un país desballestat que, al qual s'estan aplicant solucions dels anys 80 per problemes del segle XXI. Les fórmules que estan aplicant en salut ja no s'aguanten.
Tot i el ball de xifres de seguiment, un 43% segons el sindicat i un 7% segons Salut, en el nostre recorregut pels caps de Barcelona el que hem trobat és normalitat.
Normalment m'han visitat. Tenia hora avui i m'han visitat normalment. Metge de capçalera.
Tot normal, veu, bastanta gent, però com cada dia.
Són usuaris del CAP Ernest Lluch de Barcelona, on treballen 20 metges i avui només un ha fet vaga.
Gràcies, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
A punt d'arribar a un quart de dues, ens ocupem d'un tema que comença a ser ja recurrent al Catalunya al Dia, que són els talls de subministrament elèctric a diversos punts de Catalunya. Els últims temporals de vent han evidenciat el mal estat de la xarxa de subministrament elèctric i també de comunicacions, sobretot al sud del país. Els talls que han patit poblacions del Priorat i el Baix Ebre ara s'hi afegeixen alguns també a l'Alt Camp i al Baix Camp. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els últims municipis que, malauradament, hem d'afegir a aquesta llista d'afectats?
Doncs mira, Pratdip, al Baix Camp, on han estat aïllats més de 3 dies sense servei telefònic ni televisió, i a l'Alt Camp, al Cuber, el Milà i Mont-ral, que estan farts dels talls de llum reiterats. Tots els municipis afectats coincideixen a l'indicar que pateixen problemes crònics que s'agreugen amb temporals de pluja i vent com els que hem tingut aquests últims dies. Les poblacions del Cuber, Mont-ral i el Milà, a l'Alt Camp, estan patint talls de llum que duren hores. Això afecta les telecomunicacions i el subministrament d'aigua i, evidentment, també els negocis de la població. L'alcalde del Cuber, Robert Figueres, reclama les inversions promeses a la xarxa.
A la mínima que hi ha una situació meteorològica adversa, tenim dificultats per arribar a passar l'episodi meteorològic amb llum. I això és, com repeteixo, és que és insostenible. És que no ho entenem. I l'empresa el que ens van dient és que sí, que estan previstes inversions, però no realitzen aquestes inversions.
A Pratdip, al Baix Camp, han estat sense servei de telèfon i televisió més de 3 dies. Un tall de llum va deixar sense subministrament les torres de telecomunicacions. L'alcaldessa Sílvia Carrillo ens ha explicat que situacions com aquesta són freqüents i, a més, molt delicades.
És una població envellida, una població que necessitem tenim certes necessitats, doncs alhora, imagina't, si haguéssim de trucar al 112 perquè ha passat alguna cosa, és que no podem ni trucar al 112. Hem d'agafar el cotxe i moure'ns carretera avall fins a la zona de costa per a poder fer algun tipus de comunicació. Llavors, també aquí li sumem el que diem, no? Som un municipi nuclear. Imagina't que passa qualsevol cosa, és que no podem fer res.
Bé, els municipis reconeixen l'esforç que està fent el govern per trobar solucions sense obtenir resultats definitius.
Gràcies, Ricard Buigas. I la compravenda d'habitatges l'any passat va superar per primer cop les xifres de l'època de la bombolla immobiliària. A Catalunya es van vendre més de 112.000 immobles, que és la xifra més alta des que l'Institut Espanyol d'Estadística té registre. Una acceleració del mercat immobiliari que ha portat la firma d'hipoteques per comprar habitatges a nivells que tampoc es veien des de fa 16 anys. El preu mitjà de les hipoteques que es van donar l'any passat ja s'enfila als 183.000 euros. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tot això amb uns preus de l'habitatge un 6,5% més alts l'any passat. En el cas de Barcelona estem parlant, atenció, de 4.500 euros al metre quadrat, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Davant d'això, la pregunta que ens plantegem és qui pot comprar en aquests moments. Doncs bé, la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili ha constatat que un 14% dels que estan comprant són estrangers, un 30% compradors que han pagat sense necessitat d'hipoteca. En general, doncs, un perfil amb un alt poder adquisitiu que no posa en risc als bancs i que, per als que us ho pregunteu, no ens porta de moment a una altra bombolla immobiliària. En paral·lel, i segons l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, cada cop més gent gran s'està venent propietats per ajudar els fills a pagar l'entrada d'un pis. Francesc Quintana n'és el secretari.
Tota una generació doncs, que potser ara està entre els 50 molts i 70, i que doncs, s'estan venent aquells habitatges que havien comprat potser en el seu moment, i està havent un traspàs, diguem, econòmic cap als seus hereus perquè aquests puguin accedir a un habitatge de compra, no?, i puguin ajudar-los amb aquesta entrada.
I qui no té propietats ni tants diners queda exclòs del mercat. Héctor Simón és el director de la Càtedra de la Rovira i Virgili.
No, de manera que els que tenen doncs, un perfil doncs, més, diguem, més vulnerable uns, o menys ingressos econòmics, no, els primers quintils de renda, doncs, acaben o en el mercat privat de lloguer, parlem avui dia de lloguer d'habitacions o estan en situació d'infrahabitatge o d'hacinament, no?
Doncs bé, encara sobre habitatge. Al barri del Poble Sec de Barcelona s'està aixecant un bloc de pisos singular pensat per reduir al mínim l'impacte ambiental de la seva construcció i perquè quan entri en funcionament, els que hi visquin pràcticament no hagin de gastar energia per estar-hi a gust. Quim Balaguer.
I aquestes no són les úniques particularitats. El bloc, construït en un solar molt petit del passeig de l'exposició, l'ha dissenyat l'estudi Estrada del 3, que dirigeix David Juárez, a partir de les aportacions d'un centenar de joves de la ciutat que els han deixat molt clar el que esperen dels seus futurs habitatges.
Són molt més contundents que nosaltres. Ells, per exemple, no entenen l'ús de formigó allà on no és estrictament necessari. No acaben d'entendre si és un material que emet tant CO2 i consumeix tanta energia. Jo veig que la consciència de la gent jove tenen molt clar que s'han de donar passes molt decidides.
L'edifici vol ser un exemple de construcció adaptada a la nova realitat climàtica. Té una coberta amb pèrgoles solars que generaran ombra i tota l'energia que necessiten els seus inquilins. Un sistema per reaprofitar l'aigua dels inodors i pel que fa a la climatització...
S'ha calculat l'edifici que no necessiti ni calefacció ni aire condicionat.
L'edifici, que han batejat com a Wiki Housing, formarà part del Parc d'Habitatge Protegit per Joves de l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs si voleu saber més sobre aquest projecte i sobre què cal fer al nostre parc d'habitatge per protegir-lo de la nova realitat climàtica, podeu escoltar l'Insostenibles d'aquesta setmana a 3CAT Info. I tornant als canvis que es proposen a la llei d'habitatge. A Foment del Treball ha carregat contra l'acord de govern amb els comuns per frenar la compra especulativa de pisos a canvi del seu suport als pressupostos del 2026. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ho ha qualificat d'atac al dret de la propietat privada.
Molta preocupació per la imatge de Catalunya a nivell exterior i a nivell internacional per implementar una sèrie de polítiques que jo les considero filocomunistes que canvien el vot dels pressupostos a canvi de vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada.
Minuts i dos quarts de dues avui fa un mes de l'accident de tren de Gelida que va suposar la crisi de Rodalies i passat aquest temps el servei encara no ha recuperat el funcionament habitual. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, confia que després d'haver tocat fons ara s'han pres les decisions perquè Rodalies i també els trens regionals millorin. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. El servei funciona al 80% del que era habitual i encara està trams de 5 línies que es fan amb autocars i una xifra rècord de limitacions de velocitat, més de 200. En declaracions als matins de TV3, Santana ha anunciat que aquesta setmana es resoldran 26 d'aquests punts on els trens circulen lentament per seguretat o perquè s'hi està actuant, i que ara són, diu, un dels grans problemes de la xarxa.
Sobretot la gent tiene que entender por qué están pasando algunas cosas, y una de las razones es que tenemos tal volumen de limitaciones temporales de velocidad en todo el recorrido. Tenemos 1.200 kilómetros de rodalíes, 210 limitaciones es una barbaridad. Si uno hace la cuenta, es que claro, te sale una limitación casi cada 6 quilòmetres.
Santano, que ha reconegut que fins ara no havia viatjat mai en Rodalies, també ha explicat que les obres de millora dels túnels del Garraf de la línia R2 Sud estan adjudicades, han de començar al març. Això farà que els trens només circulin en un sentit i s'hagi de reforçar el servei per carretera. Sobre la línia R1 al Maresme, aposta per no traslladar-la cap a l'interior i mantenir-la davant la costa, això sí, actuant-hi per protegir-la.
Manlleu acomiada aquest migdia els 5 adolescents morts en l'incendi d'un traster. A les dues, d'aquí a poc més de mitja hora, es farà una cerimònia al pavelló municipal que ha cedit l'Ajuntament a porta tancada. Els mitjans, al final, no hi podrem entrar per respecte a la família i l'entorn de les víctimes. Pel que fa a l'autòpsia, no se sabran els resultats fins que es tanqui la investigació. Tornem a Manlleu. Nati Adell, bon dia. Prèviament a la cerimònia al pavelló també s'ha resat pels nois a les mesquites del municipi.
Hola, bon dia. Sí, exacte. De fet, a aquesta hora s'està fent a les dues mesquites de Manlleu una súplica per a les víctimes al sermó del dia. Un cop acabin, la gent anirà cap al pavelló on l'imam oficiarà la cerimònia fúnebre davant la presència de l'alcalde Arnau Rovira. Un cop recuperats els cossos, la cerimònia s'ha volgut fer avui divendres perquè és el dia de la setmana més sagrat pels musulmans, que estan en ple ramadà. Recordem, el Said és el secretari de la comunitat musulmana a Manlleu.
Les pregàries són una cosa que formen part de la vida de qualsevol musulmà, no només en moments de tragèdia, encara que especialment en moments de tragèdia, això sí, però durant tot l'any es prega per tothom, per persones que han perdut la vida, per als seus pares, per als avis, per als avantpassats i per tot.
Els Mossos d'Esquadra, que continuen investigant com va començar el foc, no donaran a conèixer els resultats de l'autòpsia fins que no hagin entregat totes les diligències del cas als jutjats. Tot apunta, recordem que els nois entre 14 i 17 anys van morir intoxicats amb el fum de la combustió d'algun objecte a la zona dels trasters on quedaven amb els amics. Una de les hipòtesis és que l'incendi comencés amb una burilla. Sigui com sigui, el cas s'investiga com a mort accidental, recordem.
I un pas més perquè s'aplani el camí perquè una jove paraplègica de Sant Pere de Ribes, la Noèlia, pugui rebre l'eutanàsia concedida per l'administració el juliol del 2024. El seu pare, que in extremis va aconseguir aturar aquesta eutanàsia, ja ha esgotat totes les instàncies judicials espanyoles on podia acudir. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
I quina és la novetat d'avui sobre aquest cas?
Doncs la novetat d'avui és molt important perquè el Tribunal Constitucional, per unanimitat, no ha admès el recurs que va plantejar el seu pare per aturar l'eutanàsia amb el suport, recordem-ho, d'advocats cristians. Per tant, és la darrera instància a l'estat espanyol on podia acudir als tribunals, ja no n'hi queden més. Ara ha anunciat que anirà a la justícia europea, però fonts judicials han explicat a aquesta emissora que d'entrada el recurs no atura l'execució de la mort assistida. Ara bé, poden fer una maniobra ràpida i dir que no admeten el recurs a la justícia europea o demanar alguna mesura cautelar. Tot i així, des de l'associació Morir Dignament subratllen que ara no hi ha obstacles perquè la noia pugui morir els pròxims dies, només els tempos judicials necessaris per comunicar la decisió. Una decisió que passa perquè ella també digui que hi està d'acord, una voluntat que ha anat expressant durant aquest temps en contacte amb l'advocat de la Generalitat. Cristina Vallejo, portaveu de l'associació Morir Dignament, en unes declaracions al Catalunya al Dia.
La no admissió d'aquest cas en un Tribunal Constitucional ha fet que les mesures cautelars no estiguin actives. Per tant, és possible que es pugui portar a terme l'eutanàsia que fa un any i mig que està esperant la Noèlia.
La Noèlia pateix des de l'adolescència un trastorn mental, ha intentat suïcidar-se diversos cops i l'octubre del 22 va llançar-se d'un cinquè pis, cosa que li ha deixat greus seqüeles com ara que li impedeixen caminar.
Doncs això, pas important, pas crucial, que és que el Tribunal Constitucional hagi tombat per unanimitat el recurs del pare de la Noèlia per intentar aturar doncs, el que ella vol, que és l'eutanàsia. Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
I ara ens ocupem de la sentència per un altre cas que havíem parlat també aquí. Han condemnat a 6 anys i 8 mesos de presó el massatgista de Canet de Mar, al Maresme, acusat d'abusos sexuals per 12 pacients. La sentència considera aprovats els tocaments a 4 d'aquestes dones, entre les quals hi ha una menor. Canet de Mar, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
L'acusació particular, que demanava 46 anys de presó, ja ha anunciat que presentarà recurs a aquesta sentència,
Doncs sí, perquè 46 anys de presó és la pena que li demanaven tant l'advocada de les víctimes com també la fiscalia. Una petició que queda molt lluny de la condemna de l'Audiència de Barcelona als 6 anys i 8 mesos de presó, segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar el Catalunya al Dia. La sentència considera provats els tocaments a 3 pacients adultes, els genitals i els pits, i també els pits d'una menor. En canvi, en el cas de les altres 8 denunciants, absol l'investigat i apunta que hi ha dubtes raonables. L'osteòpata i massatgista va cometre els abusos sexuals mentre feia massatges a les víctimes. Les dones van explicar que els demanava que es despullessin del tot o bé es quedessin en roba interior i els tocava les parts íntimes, encara que el dolor fos en una altra part del cos. A més dels abusos sexuals, dues pacients també el van acusar d'agressió sexual en penetració, però ha quedat absol. En un cas, la presumpta agressió ja hauria prescrit. L'home va justificar els tocaments dient que seguia un mètode holístic. Els abusos s'haurien comès entre els anys 2007 i 2020, però la sentència només veu provats els fets delictius a les últimes sessions. A més dels 6 anys i 8 mesos de presó, l'home haurà de pagar una indemnització de 19.000 euros en total a les víctimes i no podrà exercir de massatgista durant 3 anys. L'advocada de l'acusació particular ha anunciat a X que recorrerà la sentència i la defensa ens ha confirmat que també ho farà.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
I han condemnat a 13 anys i mig de presó el conductor que, fugint de la policia, ara fa 3 anys, va provocar un accident mortal a l'autopista AP7 a la Jonquera. La sentència, Girona Clara Jordan, recull el veredicte del jurat popular.
que va concloure per unanimitat que l'home va conduir diversos quilòmetres per l'autopista en direcció contrària. Portava un carregament de droga al cotxe i quan ja estava en territori francès va veure un control policial i per evitar que l'enxampessin va girar cua i va anar en sentit contrari diversos quilòmetres, tot i saber que estava posant en risc la resta d'usuaris. Diversos vehicles el van poder esquivar, però finalment, ja en territori català, va xocar contra un cotxe i el conductor, un home polonès de 61 anys, va morir pràcticament a l'acte. La sentència, igual que el jurat, rebutja l'argument de la defensa que ho va fer per por i que no era conscient que anava per una via ràpida. L'han condemnat per homicidi imprudent a 13 anys i mig de presó i a pagar una indemnització de més de 200.000 euros a la família de la víctima.
I han decretat presó provisional per 8 dels 10 detinguts per tràfic il·legal de llentiscle a Reus i Mataró. Anem a Tarragona ara, Clara Chavarría Domingo. La recol·lecció i venda d'aquesta planta pot reportar molts beneficis perquè està molt valorada al centre d'Europa.
Hola, bon dia. Doncs sí, és una planta decorativa molt popular en aquesta zona i s'utilitza sobretot com a base per la decoració de rams o centres. I, per tant, la seva venda genera un gran benefici econòmic. Ho explica el responsable de la patrulla del Seprona de Tortosa, Nacho Orozco.
Les investigacions ens fan arribar a uns preus que parlem de ramillets unitaris, d'alguna manera, i van de mig euro a un euro 20, més o menys. Parlem de molts de milers de ramillets, parlem de molts de milers de quilos i de molts de milers d'euros.
De tota manera, més enllà d'un delicte contra el medi ambient, el Tribunal d'Instància de Reus també investiga els detinguts per un delicte d'organització criminal, blanqueig de capitals i contra el dret dels treballadors. I ha decretat presó provisional per a 8 dels 10 detinguts, 4 dels quals la poden eludir sota fiança. Tot plegat deriva d'una operació de la Guàrdia Civil, durant la qual es van fer escorcolls a domicilis, naus i locals de Reus i Mataró. Una es va fer al polígon industrial Agroreus, on es va localitzar una cambra frigorífica amb un gran nombre de rams de llentiscle empaquetats. La unitat del Seprona de Tarragona de les Terres de l'Ebre fa temps que actua per localitzar persones que recol·lecten aquesta planta per a les zones boscoses d'aquesta àrea i diuen que són grups molt ben organitzats.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs fem un cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Quina és la notícia més clicada avui?
Doncs mira, la que vam parlar ahir de les fonts públiques de Montblanc robades a cops de pedra a les aixetes de les fonts públiques de Montblanc. La policia local està investigant, però realment s'ha fet un mal irreparable en algunes de les fonts. Podreu veure les fotografies en aquesta informació.
Aquestes aixetes de coure. Alguna recomanació que puguem trobar, també?
Doncs mira, sí, tota la qüestió de la floració dels fruiters. És a dir, ja estan començant. Encara no és ben bé l'època plena. Jo crec que comença a partir de la setmana que ve o l'altra, però ja podreu trobar, si busqueu, perquè és una informació que s'ha de buscar, com serà el calendari de floració de fruiters, bàsicament a les comarques de Ponent, on podreu gaudir dels millors paisatges i també reconèixer amb fotografies cada flor a quin arbre pertany.
Molt bé. I fa un any, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem del projecte de Malgrat de Mar Argelers per Camins de Ronda. La idea és fer tot un camí de mar. Ara tot just s'ha creat una fundació. Són 250 quilòmetres per anar de la Costa Brava a la Costa Vermella. El projecte un any després avança, tot i que hem trobat també que hi ha ecologistes, els de SOS Costa Brava, que hi posen alguna pega. Diuen que és un intent de mercantilitzar la costa i, per tant, no ho acaben de veure del tot bé. Però que sapigueu que sí que el 2028 la idea és poder anar des d'Argelers fins al Port de la Selva i des de Cala Montjoi fins a l'Escala sense interrupcions.
Doncs aquí el notari Marc Vidal per certificar
sabrem,
si això està evolucionant o no. Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
Passen 2 minuts de 2:15. Més coses. El govern garanteix que els agricultors que tenen els camps negats d'aigua per les reiterades precipitacions de les últimes setmanes podran aplicar els tractaments necessaris per evitar danys als cultius. S'estudia, concretament, flexibilitzar els terminis i permetre la utilització de drons. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Bon dia, Estel.
I, de fet, aquí ho havíem explicat, que era una reivindicació d'aquest sector.
Exacte, perquè els pagesos no poden entrar als camps amb tractors perquè hi ha massa aigua i poder aplicar tractaments amb drons, per exemple, seria una
alternativa que veu en positiva però que no està autoritzada. El conseller Òscar Ordeig ha explicat que estan fent una ronda de contacte amb les organitzacions agràries i que establiran excepcions i modificacions de terminis per facilitar-los la feina que no han pogut fer a causa d'aquest mal temps. I això podria incloure la utilització de drons.
Els propers dies anunciarem mesures per tal de poder fer la feina en condicions, eh? Però també això n'hi ha algunes que no depèn exclusivament de nosaltres i que les haurem de demanar autorització i, per tant, els propers dies ho presentarem, però que ningú es preocupi que es podrà treballar en condicions.
I un altre dels grans fronts, perquè en té diversos, que té sobre la taula el conseller Òscar Ordeig, és la pesta porcina africana. Justament avui, la gestió d'aquesta crisi ha rebut una crítica important.
Sí, representants de 16 de les empreses més importants del sector porcí espanyol que s'apleguen a la Junta de Preus de Mercolleida, aquesta llotja de referència del preu del porc que tenim aquí a Lleida, han fet un comunicat en què reclamen mesures més efectives de control de la malaltia. Creuen que s'ha avançat poc en la captura de senglars, que consideren una prioritat, i asseguren que hi ha preocupació creixent a l'Estat pel que pugui succeir, sobretot a nivell econòmic. Per això reclamen responsabilitat política i social a l'administració.
La mateixa Junta, la de Junta de Preus de Mercolleida, que ahir va decidir apujar el preu del porc.
Exacte, per segona setmana consecutiva va apujar el preu de referència del porc, en 15 dies ha augmentat 5 cèntims. Continua, per tant, per sota del cost de producció, però marca una lleu, molt lleu, recuperació.
Doncs ens quedem amb això, encara que sigui lleu, però recuperació. Gràcies, Noelia, bon dia.
Bon dia.
I noves restriccions a diversos municipis de l'entorn del parc de Collserola, us ho explicàvem ja fa uns dies, per la pesta porcina africana. Coincideixen amb el primer cap de setmana de bon temps des de fa molts dies. Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i el Papiol s'afegeixen a la llista de la zona infectada d'alt risc, on es prohibeix accedir o fer activitats diverses. David Àngela, recordem quines són aquestes prohibicions?
Bon dia. Doncs aquests dies es manté la prohibició d'accedir a les zones boscoses, a les lleres dels rius i rieres, com el Llobregat, el seu pas per aquests municipis, també als prats i conreus, i també als parcs i camins que estiguin fora dels nuclis urbans d'aquestes zones d'alt risc. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, adverteix en declaracions al Catalunya al dia que aquesta situació es pot mantenir a llarg termini. Agraeix la col·laboració ciutadana i recalca la importància de complir amb aquestes restriccions.
Ara mateix nosaltres tenim una necessitat urgent de poder controlar aquesta situació quan abans millor i hem d'evitar la presència de persones en aquestes zones i per aquest motiu estem posant totes les indicacions que són necessàries i també tenim el suport del grup d'ordre que informarà pertinentment a la ciutadania i demanarà la col·laboració com hem fet fins ara.
Perquè els responsables del parc, David, adverteixen que això tindrà altres conseqüències, no?
Doncs sí, ens ho deia el gerent del Consorci del Parc de Collserola en declaracions al Catalunya del Dia, també en Raimon Roda, preveu que aquesta crisi porcina modificarà el funcionament d'aquest parc.
Com ens transformem com a parc natural, com a consorci de gestió, en un espai on les circumstàncies no seran les habituals durant uns quants mesos. Per tant, com entrem en temes de seguiment d'espècies, els estudis que s'estaven produint aquí, com entomem el tema de la gestió dels hàbitats més enllà de les franges, que sí que es poden fer en les resolucions actuals, però la resta de la gestió forestal com ho fem. Per tant, sí, estem en un moment també de reflexionar què passa amb l'espai.
Roda recomana als usuaris del parc que, davant la dificultat d'identificar els límits municipals, es limitin a passejar durant aquest cap de setmana per la perifèria del parc des dels municipis autoritzats perquè d'aquesta manera no s'hi endinsin.
Gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Parlem ara del malestar que tenen els grups ecologistes i la majoria d'ajuntaments pel relleu en la direcció del Parc Natural dels Ports. 8 dels 9 municipis que formen la Junta Rectora del Parc han emès un comunicat criticant la falta d'informació en aquest procés. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I se sap per què es canvia la direcció del parc, ara?
Doncs mira, aquest és el gran tema de tot plegat. El departament el que diu és que el fins ara director ocupava un càrrec a través d'una comissió de serveis que ha caducat i ara volen optar per un perfil més gerencial. Les entitats ecologistes i també 8 dels 9 ajuntaments implicats reclamen explicacions i sospiten, això els ecologistes, que al darrere hi ha un informe que va emetre la direcció. Xavi Jiménez és el president del GPEC.
Els fets
deriven suposadament d'un informe que va fer el Parc Natural oposant-se a unes actuacions que un ajuntament del àmbit del Parc Natural volia fer dintre el parc amb afectacions molt greus sobre, en aquest cas, una zona d'edificació de l'Àliga Covarrada. I aquest informe negatiu del parc impossibilitava que aquest ajuntament tirés avant el seu projecte. Tenim molts indicis que va ser el motiu pel qual se va engegar doncs, aquest mecanisme per intentar fer fora el director del Parc Natural.
En aquest sentit, recorden que Antoni Curcó, com a director, ha destacat per la gestió i, sobretot, per la conservació de tot l'espai natural. Per això reclamen explicacions per part de territori. Recordem que el Parc Natural dels Ports s'estén per 3 comarques, Baix Ebre, Terra Alta i Montsià, amb 9 municipis implicats.
I Gerardo Pisarello serà l'alcaldable dels Comuns a Barcelona. Ha guanyat les primàries de Barcelona en Comú a l'escriptor i activista Bob Pop. Pisarello, que farà tàndem amb la regidora Carolina Recio com a número 2 de la llista, ha obtingut el 68% dels vots. La candidatura formada per Bob Pop i Marc Trallero ha aconseguit el 27% dels suports.
Catalunya al dia.
La Sagrada Família ha coronat aquest matí la Torre de Jesucrist i ja fa 172 metres d'alçada amb la nova creu de 17 metres. És l'església a partir d'ara més alta del món i l'edifici més alt de Barcelona. L'operació s'ha fet amb molta expectació. El muntatge ha coincidit amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que se celebra aquest 2026. Podem anar a aquesta hora als peus de la Sagrada Família. Allà hi tenim, durant tot el matí, de fet, hi ha estat la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. El temps ha acompanyat i no ha fet gens de vent. En poc més de 15...
Doncs sembla que tenim alguns problemes, no sabem si pel vent o per alguna altra qüestió climatològica per sentir la Gemma Bonet. Des d'aquí, des dels peus de la Sagrada Família, intentarem tornar amb ella d'aquí a una estona. Mentrestant, us expliquem també que Lluís Serrano, el director del Centre de Regulació Genòmica, és el nou Premi Nacional de Recerca, és el guardó més destacat en ciència que es dona a Catalunya. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte presidit per la consellera de Recerca. Purificació Barceló, bon dia.
Bon dia, Serrano. L'han distingit per la seva contribució a traçar ponts entre la biologia i l'enginyeria. Ho recordava ell mateix durant l'acte.
Una herramienta computacional para el diseño de proteínas que se utiliza hoy por empresas farmacéuticas de todo el mundo o el diseño de una píldora viva para tratar enfermedades humanas. Para mí siempre ha sido una demostración que la ciencia básica, cuando se hace con rigor y curiosidad, puede acabar teniendo un impacto en la sociedad.
Els premis a la recerca jove han estat per Nadeia Blagornova, de l'Institut de Ciències del Cosmos, pels estudis de les estrelles binàries, i per Catherine Villa, de l'Institut Català d'Investigació Química, per desenvolupar nanomotors de llum per descontaminació. També han estat reconeguts Eurecat per la transferència de coneixement, Pere Estupinyà en comunicació científica, el projecte ARI del Clínic IDIBAPS amb mecenatge i l'Startup Uniscool en creació d'empreses.
Gràcies, Purificació. I ara podem tornar a veure si hi ha més sort. La Sagrada Família, que aquest matí ha coronat la Torre de Jesucrist, per tant es converteix en l'església més alta del món i també l'edifici més alt de Barcelona. Gemma Bonet, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, dèiem que el temps ha acompanyat. No ha fet gens de vent. En poc més de 15 minuts, una grua de grans dimensions ha aixecat de manera àgil i força ràpida la part superior de la creu de la Torre de Jesús, l'únic dels quatre braços que faltava per col·locar. Centenars de turistes s'ho miraven embadalits, satisfets de presenciar aquest moment històric com aquestes noies italianes.
Un evento eccezionale. Molto contenti di essere qua.
Increíble pensar que he vivido un día como hoy.
Bello, ma non pensavo che venire proprio questo giorno e trovare una cerimonia così. Bello, proprio bello.
Però també molts veïns de Barcelona s'hi han acostat per no perdre-s'ho.
Parlada que tinc és històric.
És impressionant, des de luego.
Home, és significatiu, home. Poder dir jo hi era.
Estar aquí de manera presencial no té preu, eh? Molt bé, molt maco, eh?
I qui ha passat molts nervis avui és l'actual arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí, que s'ha mostrat així de satisfet un cop ha acabat la maniobra.
La seva construcció estava molt ben estudiada i ha anat molt bé. Evidentment, és una creu que ha d'aguantar tot el seu pes, els esforços del vent, i per tant està calculada per això.
I per tant, una certa facilitat, perquè estava molt ben estudiat, s'ha pogut realitzar el muntatge de la creu.
Amb aquesta operació d'avui, la Sagrada Família esdevé el sostre de Barcelona amb 172 metres i mig d'alçada. La data d'inauguració oficial de la Torre de Jesús és el 10 de juny, si espera l'assistència del Papa, tot i que el Vaticà encara ho ha confirmat.
Una notícia que fa dies que esperem que es confirmi, però bé, avui, si més no, tenim aquestes imatges espectaculars d'aquesta coronació de, com deies, el sostre de Barcelona, la Sagrada Família. Gràcies, Gemma, bon dia.
Adéu.
I ja està en marxa a Lleida la 30a edició de l'Animà, que és la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya. Fins diumenge es projectaran 230 pel·lícules, una dotzena de les quals són estrenes mundials. Lleida, Pere Joan Álvarez, què destacaries de la jornada inaugural d'avui?
Hola, Estel. Doncs, per una banda, aquesta hora al Caixa Fòrum s'està fent una retrospectiva sobre la directora, guionista i productora irlandesa Nora Twomey, que precisament ahir en l'acte inaugural va rebre el Premi Honorífic de l'Animac. Twomey va ser cofundadora de Cartoon Saloon, un destacat estudi d'animació irlandès cèlebre mundialment pels seus llargmetratges d'animació i que ha acumulat 5 nominacions als Oscars per pel·lícules com The Secret of Kells i Wolfwalkers. Una Nora Twomey que ahir deia que era un honor poder ser premiada en la 30a edició de l'Animac. I un altre dels protagonistes d'avui és, sens dubte, Ron Dians, l'oscaritzat Ron Dians, productor guanyador de l'Oscar a l'anterior edició dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood, amb Flow. Dians pronuncia una conferència per explicar com es va elaborar aquesta pel·lícula, un film sense diàlegs que ha suposat un abans i un després per l'art i la indústria de l'animació. La cita amb Dians a 4:45 d'aquesta tarda a la Llotja de Lleida. Un Animac, doncs, més internacional que mai, que, tal com deia ahir la seva directora Carolina López, 30 anys després de la seva creació, ha aconseguit ser un referent no només català o espanyol, sinó també a nivell mundial. Tots aquells, doncs, que no se'l vulguin perdre, ja saben que fins diumenge Lleida esdevé capital referent del món de l'animació. Yes, you like potato, and I like potato.
You like tomato, I like... I aquest cap de setmana a la Sala Trono, a Tarragona, arrenca la temporada de primavera que inclou dues estrenes amb segell tarragoní. És una d'elles la producció pròpia que recupera la història de la parella protagonista de l'obra, Yusei Tomeito, que ha acumulat 10 anys de trajectòria, una dècada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, com afronten la nova entrega d'aquesta història?
Doncs diuen que no es passa una segona part d'aquell muntatge, sinó que recull el fil de la història de la parella d'actors interpretats per Joan Negrier i Anna Moliner. La proposta, que s'estrenarà el 15 de maig, s'ha batejat amb el nom de I Say Potato. Negrier, que és el director de la Sala Trono, s'ha mostrat content de reprendre aquella història.
El mateix equip, també el text del Joan Iago, un dels dramaturgs ara mateix més potents que hi ha. Ens fa molta il·lusió que quan va començar Joan Iago fa 10 anys, 11 ja, en Yusei Tomeito, també estic aquí per escriure la segona part d'aquests personatges. Estic personalment molt feliç tant del text com del que estem fent a la direcció, com a la meva companya Anna, i que crec que serà, doncs, algo molt i molt especial.
Poques setmanes abans, el 10 d'abril, serà el torn del tercer muntatge de la companyia tarragonina Acrida Produccions amb l'obra Francisco Frasco. La temporada arrenca aquest cap de setmana amb un èxit teatral, Ragazzo, de Lali Álvarez, i també destaquen un muntatge carregat d'humor i ironia com Chocolate, de Produccions de Ferro, o una proposta de dansa com ara Birdsland, de la companyia Nadine Gerspache.
I a Esbordes, a la Vall d'Aran, s'ha creat un nou grup teatral en aranès. El formen sobretot nouvinguts, que gràcies a això ara també aprenen la llengua. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, bon dia.
Es tracta d'un grup amb un nom ben peculiar, eh?
I tant, Estel. Es diuen Teatrolla, un nom que fa referència a un plat molt representatiu de la gastronomia de la Vall d'Aran, com és l'olla aranesa, i que, en certa manera, també defineix la identitat d'este grup format per gent vinguda d'aquí i d'allà, però que volen arrelar-se aprenent la llengua. La Rocío Azabal n'és la directora.
Aquest grup neix en Escola Desbordes. Jo soc auxiliar de conversa. L'any passat, parlant de teatre, neixec aquesta proposa.
S'estrenen este diumenge representant Et congelador, un clàssic del teatre gascó. L'Eduardo reconeix que si no fos perquè ha memoritzat el seu paper, no podria parlar en aranès.
Jo he problemes per parlar-ho directament. Soc com aquests actors, han de prendre el paper de memòria, una oportunitat per forçar-nos a parlar.
En Miqueu, professor jubilat de llengua, és l'únic que té l'aranès com a llengua habitual i ajuda els seus companys amb tot allò que pot.
Tot i eri, excepte jo, no han era aranès com a llengua habitual. Per tant, han era voluntat ferma de acalar-se en t'aprene.
Els Teatrolla se sumen a altres grups de la Vall d'Aran que també fan un cop a l'any obres en aranès. Són la Cabana de l'Es, un històric, el col·lectiu Lengua Viua, que ha recuperat les seues representacions després d'anys sense fer-ne, o els mestres de l'Escola Garona de Viella, que des de fa 2 anys també s'han sumat al fenomen.
No patiu que no ens hem desubicat, que el gruix del Carnaval ja sabem què ha passat. De fet, estem en plena Quaresma ja, però hi ha poblacions on encara hi ha rues i desfilades previstes des d'avui i els pròxims dies. En alguns casos, per no competir amb les grans celebracions que es van fer el cap de setmana passat, per no contraprogramar-se. Però en altres casos, aquest any precisament, és perquè la pluja o les ventades les van fer ajornar aquestes celebracions. I una d'elles és la de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. I Fèlix Martín, a quina hora és la cita d'aquest carnaval ajornat?
Hola, bon dia. Doncs a les 7 del vespre, una hora més tard respecte al que es fa habitualment a Sant Feliu de Guíxols. La pluja d'ara fa una setmana, el dia 13, va fer suspendre els actes de carnaval i es farà avui. Les ganes hi són, i en la desfilada hi seran la majoria de les colles que s'hi havien apuntat en un primer moment. De les 59 inicials, avui en seran 51. Una vintena són de Sant Feliu mateix i la resta venen de Platja d'Aro, de Santa Cristina d'Aro, de Calonge, Cassà, Caldes, Salt o la Bisbal d'Empordà. Això vol dir que avui hi haurà desfilant a Sant Feliu de Guíxols més de 3.700 persones.
I una altra trobada destacada també a les comarques de Girona és a Olot, a la Garrotxa.
Exactament, serà demà dissabte a les 5 de la tarda amb unes 2.000 persones que desfilaran per Olot i seran 21 colles entre comparses i carrosses. El d'Olot és un carnaval amb més de 80 anys d'història que es fa precisament una setmana després dels carnavals de la Costa Brava. Els actes, però, ja comencen avui a la tarda amb un espectacle musical al Teatre Principal d'Olot amb els reis i les reines del carnaval. I per acabar la festa haurem de tornar arran de mar. Els carnavals de la Costa Brava Sud es clouran dissabte de la setmana vinent, el dia 28, amb la Rua de la Ressaca a Tossa de Mar.
Gràcies, Fèlix. Doncs que no s'aturi la festa. 9 minuts i les 2 del migdia.
El trinxat de la Cerdanya és un plat que vol tothom, amb el seu gust de muntanya que alimenta i que fa goig.
Tot a punt a Puigcerdà per una nova festa del trinxat. Serà la 29a edició d'una festa ja tradicional, però que aquest any perdrà un terç dels participants. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Així doncs, quanta gent hi menjarà trinxat?
Doncs 600 persones. És una reducció que s'ha fet per motius de seguretat, perquè l'any passat n'hi havia 900 i el pavelló estava massa ple. Joan Manel Serra és l'alcalde de Puigcerdà.
La mesura més important que podem remarcar bàsicament ha sigut l'ajust de l'aforament, no només per la capacitat de gent que havien de poder assolir les sortides d'emergència, sinó també pels propis circuits d'evacuació, que l'aforament passés dels 900 que teníem fins a dia d'avui als 600 que tenim marcats en aquesta edició.
Tot i això, l'objectiu és que de cara a l'any que ve, la 30a edició, aquesta festa pugui créixer.
També estem ideant nous actes, per dir-ho així, que ens ajudin a reforçar aquesta festa, que intentarem donar-li una volta a la festa. Evidentment, no deixarem de banda el que és el format tradicional, que és el que tothom espera, però sí que intentarem obrir les activitats d'alguna manera perquè pugui ser una festa molt més popular que la que coneixem a dia d'avui.
Val, això a partir de l'any que ve, però aquest any, de moment, què hi haurà?
Doncs el menú val 36 euros, inclou embotits i formatges de la Cerdanya, el trinxat, ànec amb ceps i les postres, tot fet per restaurants i pastisseries d'aquí, a més de les begudes, sortejos i un ball.
I si volem venir a tastar-ho?
Doncs em sap greu, però feu tard, perquè cada any s'omple, però aquest encara més. De fet, els tiquets es van esgotar el mateix matí que es van posar a la venda, fins i tot amb gent fent cua de matinada per aconseguir-ne.
Doncs vaja, no tenim la sort de ser una d'aquestes 600 persones. Gràcies, Joaquim.
Adéu-siau, bon cap de setmana.
Més de 200 galeristes, artistes i crítics d'art catalans es manifestaran aquesta tarda al MACBA a menys de dues setmanes per l'inici d'Arco, que és la fira més important del sector. Reclamaran un cop més la baixada de l'IVA per la compravenda d'obres i denunciaran el silenci del govern espanyol davant la seva petició. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, sí. Amb el focus posat en els ministeris de Cultura i Hisenda, la mobilització s'estendrà per diversos museus espanyols per reclamar això, l'equiparació fiscal amb Europa. Demanen un IVA entre el 5% i el 7%, molt per sota del 21% actual. Aquest nou pols arriba després de la vaga de galeries de principis de mes i tindrà continuïtat durant l'Arco Madrid. El sector, però, no és optimista. El galerista Quico Peinado ha lamentat que, malgrat la insistència, les possibilitats que el govern espanyol cedeixi són escasses.
Incluso se ha llegado a filtrar el tema de que desde el secretario de Estado, incluso de Cultura, el Ministerio, dicen que, bueno, que a lo mejor la opción es que el resto de países suban el IVA, que no, eso de... que eso de bajarlos todos, pues a lo mejor hay que hacer subirlos todos. Entonces, estamos muy lejos, yo creo, de conseguir, seguramente, pero lo seguimos intentando, sí. Es que es una cosa que hay que seguir.
Esports.
En 5 minuts per parlar d'esports, ho fem com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia de nou.
Bon dia, Estel.
Ahir vam veure com el Joventut obria els quarts de final de la Copa ACB de bàsquet contra el València i al Barça li toca tancar-los.
L'equip blaugrana s'enfronta a l'UCAM de Múrcia a les 9 del vespre en l'últim partit de la ronda que completarà el quadre de semifinals. El blaugrana Darío Brizuela valora l'enfrontament tenint en compte que el Barça ha perdut els dos últims partits disputats contra el conjunt murcià.
Els dos partits... Tuvimos una mala parte en el primer partido en casa, una mala primera parte en el segundo, una mala segunda parte. Hay que ser consistente los 40 minutos. Tenemos enfrente a un equipo muy duro y que juega muy, muy buen baloncesto y bueno, hay que ser sólidos.
A l'entrenament d'aquest matí, Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, ha pogut comptar amb els lesionats Panter, Satoranski i Vesely, però continuen sent dubte. Un partit que el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. Avui també jugarà el Baskonia Tenerife a partir de les 6, i ahir el Joventut va perdre amb l'equip anfitrió el València per 95-84. Dani Miret, l'entrenador de la penya, no marxa content.
Marxo enfadat perquè tinc una gran il·lusió per guanyar aquest partit i faig una preparació tan gran, personal, professional, per guanyar aquest partit, que quan el perdo se'm queda una cara i una sensació tremendament negativa. Que hem fet coses bones, però ara mateix és difícil per mi posar una bona nota a l'equip.
L'equip valencià jugarà contra el Madrid a la primera semifinal de demà. El conjunt blanc va superar l'Unicaja de Màlaga.
Mentrestant, bones notícies al Barça de futbol.
A l'entrenament grupal d'aquest matí hem pogut veure el migcampista Gavi exercitant-se amb els seus companys després de 5 mesos recuperant-se de la lesió al genoll dret. La seva tornada als terrenys de joc encara no té data, però ahir també van fer part de l'entrenament Pedri i Rashford. Ells sí que podrien tornar més aviat. El Barça continua preparant el partit de demà passat, diumenge, contra el Llevant al Camp Nou de la 25a jornada de Lliga. Eric García, en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, va explicar el motiu dels mals resultats als últims partits.
Òbviament, sabem que amb l'estil de joc que tenim els rivals ens coneixen. Crec que la clau és per què ens generen aquestes ocasions, més que el fet de, jo crec, de no defensar bé. Crec que últimament estem tenint moltes pèrdues de pilota que ens estan matant. Però bueno, una mica tornar al control aquest de la pilota, que al final jo crec que és el més important.
Precisament avui comença a disputar-se aquesta jornada 25 amb l'Atlètic Club Elx. Demà jugarà l'Espanyol, que visitarà l'Atlètic de Madrid, i dilluns el Girona tornarà a tancar una jornada. En aquesta ocasió serà el camp de l'Alavés.
En clau internacional, hi ha 7 jugadores del Barça a la llista d'Espanya per als partits de classificació pel Mundial de l'any vinent.
Són Ona Batlle, Alexia Putellas, Vicky López, Clara Sarra, Jordi, Patrick Guijarro, Clàudia Pina i Salma Parayuelo. A la convocatòria també hi ha les catalanes Jana Fernández, del London City, Martina Fernández, de l'Everton, i Laia Codina, de l'Arsenal. L'equip entrenat per Sonia Bermúdez ha de jugar els dos primers partits de classificació pel Mundial del 2027 contra Islàndia, el 3 de març a Castelló, i contra Ucraïna a Turquia el 7 de març.
I avui no, però demà tornarem a estar tots pendents d'Oriol Cardona.
Després de fer ahir història al guanyar la medalla d'or en la cursa sprint masculina d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo, el de Banyoles opta demà a una nova medalla. Serà en la mateixa disciplina, però en la modalitat mixta, fent parella amb la granadina Ana Alonso. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va parlar amb Oriol Cardona i aquest no amagava la seva felicitat.
Ha sigut un dia molt, molt intens, encara no en soc conscient. Estic super, super feliç. Ha sigut un moment que recordaré tota la vida. Arribar a meta amb tota la família, tots els amics aquí davant, mirant-me, animant, tota la feina que hi ha al darrere, tota la gent que m'ha ajudat al llarg de tants anys, un moment de moltíssima alegria.
I un dels seus entrenadors, el gran Kilian Jornet, diu que es tracta d'un triomf molt merescut.
Avui ha sigut brutal veure l'Oriol guanyar aquest or olímpic. Primer per l'Oriol, que és un nano amb les qualitats atlètiques excel·lents i com a persona és realment un molt, molt bon paio. Ha treballat molt dur durant molts anys i realment crec que avui es mereixia aquesta victòria com ningú més.
I a l'agenda esportiva d'avui divendres, destacar que el Barça rep a 8:45 el Villa d'Aranda la 18a jornada de la Lliga Asobal.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Ui, quin matí, per favor. Tu què fas aquí?
No tinc gaire estona per xerrar, t'aviso.
Honestedat és un duel interpretatiu protagonitzat per Míriam Iscla i Daphnis Baldús. La trama gira al voltant d'una actriu veterana que es nega a rodar una escena de nu en una pel·lícula que dirigeix un amic seu, una jove promesa del cinema. Rere una decisió aparentment professional, perquè ella no s'hi nega per pudor, sinó perquè no hi veu cap sentit artístic, emergeix un debat profund sobre l'honestedat artística, el compromís, el consentiment, la responsabilitat personal i el poder. Honestedat es representa avui a la Sala d'Argentona, al Maresme, i demà al Teatre Municipal de Berga, al Berguedà. Nosaltres ens tornem a sentir dilluns a partir de la 1 del migdia. Que passeu un bon cap de setmana.